El cafè de la ràdio.
8 minuts passen del punt de les 9 del matí. Comencem el repàs a les qüestions destacades del dia. Creix la presència de drogues a les aigües residuals de Barcelona, segons dades de l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies. Les xifres assenyalen a un increment d'un 77% de la ketamina i a un augment d'un 20% en la detecció de MDMA. Un creixement que coincideix amb la tendència a Europa, on el consum d'aquestes dues substàncies també balança, com indiquen les anàlisis de les aigües residuals. Una realitat a la qual s'ha de sumar també l'augment persistent de restes de cocaïna. A més, i en el cas del cànnabis, la ciutat catalana és la ciutat catalana que presenta més restes d'aquest estupefaent, és Barcelona, alhora que continua ocupant la tercera posició del rànquing de ciutats europees per darrere de Rotterdam i de Basilea. Parlem d'aquestes dades i sobretot de la situació de les drogoaddiccions a la ciutat de Sabadell amb la doctora Carmina Massons, que és la coordinadora de la unitat de drogodependències de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, bon dia.
Són dades que li quadren amb la realitat del que viuen dia a dia a l'Hospital de Sabadell, aquest increment del consum de ketamina i de MDMA?
A veure, és veritat que a nivell clínic, el que trobem a la pràctica clínica va una mica com amb retard, no?, respecte a aquestes informacions més epidemiològiques. Sí que a nivell una mica més, perquè si mirem les dades, almenys a dia d'avui, aquestes substàncies, tant ketamina com l'MDMA, no suposen ni un 1% de les consultes que rebem. Però sí que és veritat que a nivell clínic, doncs potser sí que vas, quan els pacients et vas visitant per altres motius o per una altra droga principal, comenten consum d'aquestes substàncies i sí que hi ha alguns casos aïllats que comencen a arribar. A final d'aquest any pot ser que ja puguem veure que representen un percentatge, encara que sigui molt petit.
Clar, perquè al final entenc que la situació és que el consum comença a produir-se, però a partir d'alguna manera no ens adonem d'aquesta addicció o no comencem a demanar ajuda fins que ha passat un període de temps, no?
Sí, d'una banda hi ha aquest tema, no?, d'aquest temps en què una persona genera una dependència, i d'altra també el tipus de substància. Sí que és veritat que són substàncies que pròpiament no tenen una abstinència que diem nosaltres física. O sigui, es poden consumir i no consumir, i almenys físicament no té per què haver una reacció física com pot causar, pues, si un consumeix opiacis o alcohol, que ja, quan hi ha una dependència greu és que es necessita la substància sí o sí, i llavors això a vegades porta a la consulta. Però sí que es comença a veure, doncs, aquest com consum així en forma, de forma compulsiva, que també pot ser un motiu de consulta.
És a dir, no generen, per aclarir-ho, no generen conseqüències físiques, entenc, que es vegin des de fora, no? Entenc que internament sí que genera alguna qüestió consumir aquestes substàncies.
A veure, el tema, a veure, com ho explico? L'abstinència, no? L'abstinència sí. És que el cos genera una dependència a la substància, que determinades substàncies generen una abstinència, és a dir, que si es consumeix de forma regular hi ha un moment en què la persona no pot passar aquell dia sense consumir aquella substància o medicació per tractar-la. I això passa amb algunes substàncies sí, amb algunes no. Llavors, ketamina i MDMA no causen aquest tipus de sintomatologia.
Però sí que entenc que generen addicció, i per tant, si no
sí.
les prens,
té unes
conseqüències.
Sí, perquè l'addicció al final no és només física, no? Que i també hi ha un component físic, perquè tot i que no tinguis l'abstinència física, no?, al mono, no?, que diguem així, sí. en plan col·loquial, sí. Hi ha una dependència i una addicció perquè es torna un consum compulsiu, doncs potser no és diari o potser setmanal, no?, però igualment al final definim una addicció més per la interferència que causa en el nostre funcionament, no?, el que ens limita en les diferents àrees de la nostra vida, que no per l'efecte de la substància en si.
De totes maneres, pel que em deia, doctora, suposen ni un 1% de les consultes. Entenc que les substàncies que més consultes provoquen, quines són?
Doncs l'alcohol és la substància principal, és un 50% de les nostres consultes. I després sí que hi ha la cocaïna, que això també ho comentàveu, no?, en aquest anàlisi que s'ha fet, que sí que evidenciem que és aproximadament un 20%. Sí que respecte a l'any passat ha pujat una mica, un 22% en el nostre centre, no?, que cada centre té una mica les seves peculiaritats. I després el cànnabis també és la que aniria al darrere, no?, d'aquestes substàncies per les que es consulta.
Clar, moltes vegades el que es parla és de consums creuats, no? És a dir, una persona no només consumeix alcohol, sinó que moltes vegades ha vinculat amb d'altres addiccions. Aquí és on podrien entrar aquestes drogues, com per exemple la ketamina o l'MDMA, també en aquests consums, no sé si se'ls diuen secundaris, eh?
Sí, no? És força habitual el consum, no?, diguem policonsum, no?, de substàncies, i potser de moment és la manera principal que ens estem trobant és així, no? És que aquestes substàncies es prenen de forma o associada, no? Perquè a vegades sí que es combinen, fan com combinacions de la substància a l'hora de prendre-se-la, o que dintre d'un patró de consum nocturn, no? Pues hi ha una sèrie de substàncies que es consumeixen, i que tot i que no hi hagi un consum diari de la ketamina, de l'MDMA, en molts casos també generen aquesta, s'uneixen, no? Aquesta problemàtica.
Mm-hmm. I el fentanil? En tenen constància? Perquè n'hem parlat moltíssim pel que està passant als Estats Units, però no sé si mica en mica està arribant aquí o comencem a notar-ne la presència.
Mira, no, precisament hi ha hagut una mica de revisió d'aquest tema de la situació catalana, perquè com hi havia tota aquesta alarma, no? Perquè realment allà està suposant un problema de salut pública important, però s'ha avaluat el cas català i no és així. S'ha fet com un estudi, no? Realment les consultes per aquest motiu i també formen, és que potser hi ha un 2% i depèn de l'any, no? L'any passat no arribem ni a un 1% tampoc de les consultes per aquest motiu.
Per tant, podem dir, no, que ara mateix a Catalunya no suposa un problema de salut pública, no?
No, a Catalunya no. Per tant, el sistema de salut, no, que tenim un sistema de salut públic, potser ens protegeix en aquest sentit, no? Perquè nosaltres oferim tractament de forma gratuïta a qualsevol persona i això fa que si hi ha una dependència opiàcies, que és una dependència molt forta i que sí o sí la persona busca la substància per tractar aquesta abstinència que comentava, no? Que els opiàcies sí la tenen, si té una atenció mèdica, pues, serà una cosa més adequada que si la persona busca el que troba, no? Que és una mica el que està passant als Estats Units.
També li volia preguntar, doctora, si el fet de que hi hagi una droga o una altra canvia la forma com s'ha d'abordar una addicció. És a dir, el fet que una persona sigui consumidora d'alcohol, de cocaïna, de cànnabis o d'algunes d'aquestes substàncies de les que estem parlant avui, canvia la forma de tractament, la manera com s'aborda mèdicament aquestes qüestions?
Sí, o sigui, una mica les directrius generals potser amb el que és ja la part de mantenir-se abstinents doncs poden ser similars, perquè al final el que tractem una mica els resultats d'addiccions és com treure tot aquest temps que la persona dedica al consum de la substància, no? Amb la interferència que li ha causat, a omplir-lo d'altres activitats que li siguin positives, no? i que el reforcin. Però potser segons la substància que ens trobem al davant, doncs hi ha una fase inicial diferent, no? Doncs aquesta, si hi ha una abstinència realment física a tractar, no? Que hi ha casos en què es necessitarà medicació sí o sí. Si, per exemple, no, alcohol, depèn, si hi ha cert grau de dependència, medicació sí o sí. Opiacis igual, pues cocaïna depèn del cas, no? Llavors potser la diferència principal seria el tema aquest de la dependència, els símptomes físics que causen i potser també la forma de consumir-la, no? Diàriament o cap de setmana. Potser sí que hi ha també les peculiaritats dels tipus de patró de consum.
Clar, i aquí també crec que deuen entrar també la singularitat de la persona. No sé si l'edat de la persona, per exemple, que es tracti o les càrregues familiars que pugui tenir o l'entorn de la persona també marca la fórmula com s'aborda.
Totalment, clar. Si no és el mateix una persona que ho té integrat en el seu dia a dia, no?, de certa edat o una persona jove, al final sempre cada edat té les seves dificultats, no?, perquè les substàncies estan al nostre entorn i estar aïllats és impossible, no?, i és una dificultat, però que cada cas hem de treballar sobre la persona en el seu context. És una mica la feina.
Uh-huh. I tot això com es tracta també des d'un àmbit, també entenc psicològic, que també entenc que és una qüestió important, no?, com s'aborda psicològicament o com es treballa aquestes addiccions des del punt de vista psicològic?
Doncs la part psicològica, bueno, hi ha una part, no, inicial, que és el que nosaltres li anomenem l'abordatge motivacional, que és el treball aquest d'ajudar la persona a realment tenir una determinació, no, per deixar la substància, perquè la substància té un poder addictiu i la malaltia addictiva, pues, precisament afecta a que la persona tingui capacitat per donar els passos, no, per millorar. O sigui, és una dificultat afegida ja a nivell cerebral que causa l'addicció. I llavors hi ha la fase inicial d'acompanyar en aquest procés de motivació, no? I després hi ha tota la feina que anomenem nosaltres de prevenció de recaigudes, que inclouen, pues, la promoció d'hàbits saludables. També és cert que poden aparèixer temes psiquiàtrics, no?, que són o conseqüència o causa del consum, que també quan traiem el consum o quan el volem treure, pues, hem de tractar, i amb la qual cosa hi ha com molts tractaments que aniran una mica en funció del que explorem que hi ha en el cas de cada persona.
Per acabar, doctora, li volia preguntar, les pantalles, l'addicció a les pantalles és cada vegada més present?
Sí, el tema pantalles és un tema més de moment d'infantojuvenil, i progressivament, possiblement, no, anirem trobant més casos. A dia d'avui és veritat que nosaltres som especialistes en substàncies i encara ens ho estem trobant més de forma secundària. Llavors encara no és una cosa que ens trobem molt freqüent a la nostra pràctica clínica a dia d'avui.
Per tant, entenc que quan es detecta, es deu detectar d'aquesta manera que em deia vostè, de les poliaddiccions, no? Que és a dir, a banda del consum del que pugui haver una pròpia droga, no? També hi ha aquesta necessitat de consumir-la vinculada a aquesta qüestió, potser, no?
Sí, també és cert que hi ha unes unitats específiques d'addiccions comportamentals que són com supersectorials, no? Que hi ha poques a Catalunya, i llavors aquestes, en particular, si hi ha una addicció purament comportamental, en principi es porta allà. Llavors ells són els que portarien el gruix d'aquest tipus de pacients. Doncs... Tot i que no és la més freqüent, el més freqüent no és l'addicció a les pantalles en aquestes unitats a dia d'avui.
Doncs ens quedem amb les dades que ens ha explicat avui la doctora Carmina Massons, la coordinadora de la Unitat de Drogodependències de l'Hospital de Sabadell. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al programa. Que vagi molt bé.
Bon dia, que vagi molt
Adéu,
bé.
Adéu, bon dia. Adéu.